Salvador Illa, bon dia, moltes gràcies.
Què tal? Bon dia, un plaer, com sempre.
Molt bé, igualment. Escolti'm, ahir es va vacunar.
Efectivament.
En primera dosi?
En primera dosi, primera hora del matí, amb la meva parella, amb la meva dona, amb la Marta.
La Marta. Sí. Dos vacunats.
Dos vacunats.
I fa mal?
Fa un punt de molèstia al braç esquerre, que és on ho vaig posar jo, però, en fi, és molèstia, és una mena de pessigolleig... I res més.
O sigui, no li passa com al meu estimat Lu Martín, que m'ha enviat un missatge aquest matí, que ell també va anar a vacunar-se, i diu: el brazo te lo cortan en el mismo sitio donde te han vacunado. Diu, joder, com duele.
No. A més, la vacunació va ser molt, molt neta, diguem-ne, que no vaig tenir cap... I ara és una petita molèstia que notes que t'han punxat en el braç, però que em fa vida normal i tot bé i perfecte. I un moment molt emocionant i molt especial. No?
Pfizer?
Pfizer, el que em va tocar.
Quan li toca la segona dosi, li van dir?
9 de juny. No?
9 de juny.
M'han enviat un missatge avui, dient-me que ja m'ho recordaran per SMS, que hauré de tornar a anar... Jo vaig vacunar-me a Fira de Barcelona i em diuen que en fi, tocarà anar-hi aquest dia. No?
Ara sí que m'acaba de confirmar que a mi no m'avisarà. Per tenir guardat alguna esperança, com que ja vaig passar, em van dir que no hi havia segona punxada, segona dosi.
Perquè havia passat.
Perquè havia passat, i clar, evidentment no m'han avisat per això. Fa un any s'imaginava... que fa un any era ministre de Sanitat i estàvem enmig de la pandèmia. Estàvem, de fet, en el pitjor moment, segurament, fa un any. Ja s'imaginava? Us podria arribar a imaginar que un any després estaria vacunat?
No. No. Nosaltres vam començar a veure que, o jo almenys vaig començar a fer-me la idea de que tindríem vacunes, molt probablement, abans d'acabar l'any, cap al mes de juny-juliol. Cap al mes de juny-juliol va ser com vam començar a posar els fonaments d'una estratègia europea, vam començar a veure que hi havia, ens arribava informació que feia efectiu a pensar que hi hauria alguna vacuna abans de l'any i, per tant, que durant el 2021 podríem vacunar-nos. No encara, fins més endavant, fins ben bé finals de l'any, no vam poder anticipar la xifra del voltant d'un 70% a l'estiu, xifra que jo sempre he dit i que mantinc encara.
Encara, escolti, realment ha estat un miracle científic i mèdic el que hem viscut en aquest últim any.
Sí, i el temps ens donarà perspectiva per superar-ho més. Un esforç combinat de ciència, no? i d'indústria, perquè les vacunes s'han de descobrir i fabricar, no? Sense precedents, no? És veritat que també no tenen precedents el volum de recursos que s'han posat al servei d'aquest objectiu, però l'ocasió ho feia necessari, vamos, ho aconsellava, no? I per tant és un èxit de tots, no? És un èxit de tots, no? I a mi m'impressiona molt, i en un moment fins i tot m'emociona, quan en aquests darrers mesos que m'he passejat molt per Catalunya i he anat per barris, no? A vegades barris, en fi, no precisament els barris més benestants d'algunes ciutats, veure com allà arriben les vacunes, no? I que amb independència de la butxaca i de l'estatus social, tothom que segons van dictaminar els tècnics, els especialistes en salut pública, doncs per raó de la seva edat o per raó de la seva vulnerabilitat de rebre una va rebuda, no? Tothom que ha volgut, no? Perquè és tothom, això, majoritàriament. Això demostra les nostres fortaleses, no? D'un model d'estat del benestar, una política pública que és la sanitat, no? Potser la més exitosa que hem tingut en democràcia, molt rellevant, no? No som conscients, no? Vaig anar al barri, vaig anar a Terrassa, no? I em vaig trobar el rector de la parròquia, no? I a Can Encabada era, no? És un senyor que em va interessar molt parlar amb ell, no? És el rector que ve de Colòmbia, no? I vaig dir, escolti'm, com ho veu això, no? Un barri, en fi. I em va dir, escolti'm, com ho veig? Jo vinc de Colòmbia. Sí, aquí hi ha polítiques públiques, aquí hi ha gent que vol s'ha vacunat, aquí n'arriben les vacunes, i efectivament jo vaig anar trobant amb gent i tothom ho anava dient. No? Per tant, una dimensió, o sigui, hem de posar en valor, no?, el que tenim aquí, hem de posar en valor. No?
Enyoro el ministeri, siguem sincer.
Enyoro l'equip. I ahir, quan vaig acabar de vacunar, vaig trucar a la ministra i vaig enviar un missatge al meu equip més proper, no? I, els vaig dir que m'havia vacunat i que havia pensat en ells.
Però l'enyora? És a dir, l'hauria d'haver estat ara allà?
Miri, no he sentit que jo vaig prendre una decisió molt conscientment, no? I estic... diguem-ne, faig molt conscientment el que em toca fer aquí a Catalunya i ho faig amb il·lusió, no? Però sí que enyoro aquí, això, no? I mentiria si no ho digués, sí que enyoro aquí perquè vam viure doncs, un any i alguns dies molt intensos i perquè tinc molt present els moments que vam passar i també a l'hora de... Ahir per mi va ser un moment especial, doncs volia compartir-ho amb ells. Amb ells els enyoro, sí.
Recordo el mes de desembre que vostè aquí un divendres va dir en aquest programa, va ser la primera vegada que va dir, a l'estiu... 70% immunitat, 70% de gent vacunada. Li van caure de tot arreu, bàsicament des de Madrid, unes castanyes dient, però com s'atreveix a dir aquestes xifres, il·lusionats, etc etc. Ara deia fa uns moments, continuo dient-ho, que sí, i a més ho he anat reiterant sistemàticament que sí, que el 70%. Allò era perquè tenia una bola de vidre o perquè tenia informació realment que donava que el 70% de la gent estava vacunada?
Que teníem informació, no? I jo sempre he intentat fer, i és una, ha estat una política, diguem-ne, del govern del que formava part, traslladar informació veraç i contrastada que teníem a la ciutadania. Quan tu a la gent li demanes sacrificis tan importants com els que s'havien demanat, no?, que es quedi a casa seva durant gairebé 3 mesos, no?, que imites el dret de reunió i impedeixes acompanyar les persones estimades que perden la vida, quan fas tot això, tens l'obligació moral de dir-li a la gent com estan les coses. I d'anar i proporcionar informació disponible en cada moment. Jo quan vaig parlar d'això, jo sabia els contractes que s'havien signat amb Europa i els que estàvem treballant. Nosaltres teníem una persona, amb els Obames, en el Steering Committee de Vacunació Europeu, encara hi és, no?, en representació d'Espanya, i tenia, a més, el César Hernández, que és el cap del Departament de Medicaments d'Ús Humà de l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris, a l'equip negociador. No? Per tant, anàvem rebent informació de quins 7 vacunes s'estava treballant, com anaven avançant les negociacions i quins contractes estaven signats i havien perspectiva. I el boom. I la previsió. No? I es va fer un plantejament, ho hem explicat moltes vegades, de comprar moltes més vacunes de les necessàries i de diferents tipus, en previsió que alguna fallés. No? I per tant, sabíem que alguna podia fallar i que podia haver-hi problemes de subministrament o regulatoris amb alguna vacuna. I ens marcava un horitzó d'arribar al 70% a l'estiu, bueno, llavors vam poder concretar que seria el mes d'agost, i jo crec que aquest objectiu assolirem. I poc després de dir-ho jo, doncs ho van dir altres responsables europeus, ho va dir el comissari, ho va dir el president de la comissió, ho va dir el comissari de Salut, i el procés ha anat desenvolupant a mals i baixos, no?, conforme al que es havia previst. Una mica més endarrerits, un mes i mig endarrerits respecte al Regne Unit i a Estats Units, però bueno, l'opció que s'havia fet jo crec que ha funcionat bé i sobretot dono molt valor que sigui un projecte europeu, una planificació europea, que ve començar tota Europa, amb un marge de 2 dies, el 17 de desembre, alguns el 28, alguns el 29, però això és molt important perquè ens permetrà ara a l'estiu dir 450 milions d'habitants, un espai de 450 milions d'habitants, que és el nostre espai econòmic per naturalesa, hem assumit un nivell d'immunitat de grup que ens permet ja plantejar-nos a tot Europa, bueno, un nivell de mobilitat i un nivell de relacions diferent al que tenim. Això és el que li dona valor, no?
És a dir, jo ho sé, que ni ara ni és el ministre, suposo que té informació igualment, però no és el ministre, i evidentment estem parlant d'un virus que sabem el que sabem i ho sabem fins ara. I el que sabem millor és que les vacunes funcionen. Això és evident, que les vacunes funcionen. Per tant, en aquest 70% estem parlant de que tornarem a una certa normalitat que encara no serà plena, però que estarem molt a prop?
Jo crec que sí. Jo crec que ens podrem plantejar les coses. De fet, ja estem veient una certa desescalada, no?, amb moltes mesures que s'estan anunciant, però jo crec que sí que serà molt diferent del que és ara. Penso que també hi ha coses que val la pena... Això és, ho dono l'opinió molt personal. Penso que hi ha coses de les que hem viscut aquests anys que potser val la pena mantenir. Per exemple, jo, fins al que diguin els experts, no?, penso que potser val la pena plantejar-se si la mascareta hem de seguir utilitzant en espais mèdics, no?
En espais mèdics?
En espais mèdics, no? Per exemple, vas a un
hospital... I els avions?
Els avions, jo crec que no farà falta en un avió, no? Però en un espai mèdic, on hi ha, és una zona on pot haver-hi molts contagis, en fi...
Això em sembla que és una obvietat, jo almenys això ho compro, és a dir, és evident,
bueno,
no?
És una cosa que potser, si ho haguéssim plantejat abans de la pandèmia, escolti, què diu vostè? Però amb una mascareta, ara... Potser ens hem habituat tots, hem vist que, en fi, que no passa res perquè tinguem una mascareta i puguem anar...
No, sí, què passa? No ens hem habituat tots. No, crec que aquesta és una lectura una mica...
En quin sentit m'ho diu?
Li dic en el sentit de que amb la mascareta hi ha una part que, en la mesura que la política se suposava que en la pandèmia prenia les decisions sobre una base científica, doncs que està demostrat, però la seguim portant pel carrer únicament com a recordatori que estem en una pandèmia i no hi ha cap estudi que digui que portar-la pel carrer té sentit, i som uns quants els ciutadans que estem esperant el moment de poder-nos treure això de sobre a tot arreu. Uns quants.
Jo entenc el que diu, però la mascareta ha sigut... És veritat que al principi no hi havia evidència científica d'això, llavors hi havia un consens de la ciència, que era molt millor portar mascareta que no portar-la, quan es va veure com es transmetia el virus, i va ser com vam prendre aquesta decisió. Jo em referia al fet de que... Jo crec que sí que ha tingut un efecte la mascareta. Miri, aquest estiu, aquest hivern passat, de grip, no hem tingut pràcticament casos, no? Molt menys. No? I cada any a Espanya almenys hi ha entre 6.000 i 12.000 persones que moren per grip, no? Ha sigut... Per la mascareta, no només, ha sigut perquè hi ha hagut una vacunació més impavent i una vacunació més important, una campanya de vacunació més forta contra la grip als mesos d'octubre i novembre, ha sigut també perquè hi ha hagut menys contactes en els centres, però això ha influït, no? Bueno, jo penso que potser hi ha coses que hem fet que havíem perdut o que hem vist que eren possibles, encara que signifiqui un esforç, que no ho nego, que potser val la pena mantenir. Quan, això, aquesta reflexió s'haurà d'obrir, no?
Quan ara parla Josep Martí del tema de la mascareta, per exemple, vostè va ser molt valent en dir el 70%, perquè efectivament tenia dades que s'ho confirmarien, si li demano una altra vegada que va fer la bola de vidre. És a dir, mascareta, treure'ns la mascareta pel carrer, creu que això està més a prop que lluny?
Sí, el Fernando Simón ahir, al principi d'aquesta setmana, em sembla que va dir...
Vas dir, sí.
Sí, va dir que possiblement d'aquí un mes podem començar a plantejar que en certs llocs, per exemple, deia ell, en espais a l'aire lliure, podem prescindir de... començar a plantejar-nos de prescindir de la mascareta.
S'està acabant això?
Jo crec que Europa, compte, perquè a altres llocs del món això no va bé, això no va bé. Europa, i si vol vostè Occident, no? A l'estiu entrem en una fase diferent. Entrem en una fase molt diferent.
Diferent, per exemple, la de l'any passat, per entendre's. A cavall del 19 i del 20, per entendre'ns?
Sí, una fase diferent, vull dir que ja tindrem un cert percentatge de 70% de la gent vacunada, per tant, amb una immunitat, i per tant, entrarem en una fase diferent i podrem plantejar-nos les coses molt diferents. A Europa. No és així a altres parts del món. Sud-amèrica no està anant bé, Latinoamèrica, si vostè vol, i Àsia i Índia no estan anant bé, no? I, per tant, el que haurem de fer és no perdre això de vista i ajudar en aquests països.
Està, ministre, aixecar patents, estaria a favor o no?
Bueno, Europa va fer una cosa interessant. Jo que estic a favor és de que no ha d'haver-hi cap restricció de cap tipus que impedeixi que les vacunes arribin arreu, allò que em fan falta, no? És l'aixecament de les patents el camí millor? És la cessió de patents, com proposava ahir Europa, la cessió temporal de patents el camí millor? És el fabricar-les, les vacunes, i donar-les a aquests països, o però que puguin assumir, o fins i tot en matèria de cooperació, el millor camí? Bueno, el mecanisme que va plantejar Europa de cessió temporal de patents també és una eina, no? El que no pot ser és que primin altres interessos que no siguin els de la salut pública i els d'ajudar aquests països, com podrien ser interessos econòmics o d'altre tipus, a l'hora de fer arribar les vacunes arreu del món. Això no pot ser.
Escolta'm, hi ha molts dubtes sobre la decisió d'injectar Pfizer als menors de 60 anys que ja han rebut una primera dosi d'AstraZeneca, que és la gent bàsicament de serveis essencials. No creu que el problema que pot haver-hi en unes circumstàncies que hi ha ara, però que hi ha hagut sempre, que és el tema de les incerteses, no creu que s'està provocant amb el tema de les vacunes molta incertesa a la població? És a dir, que ja gairebé ens prenem les vacunes com si fossin begudes ensucrades, de dir, doncs mira, jo em prenc aquesta i prefereixo més l'altra perquè té un gust més dolç i tal, i que la gent ja vagi dient, jo no vull AstraZeneca, jo vull Pfizer, no, jo Janssen, que és una...
Bueno, aquí, diguem-ne, havent-hi diferents vacunes de diferents tecnologies a disposició, possiblement és molt difícil evitar que hi hagi debats d'aquest tipus, no? Déu-n'hi-do com la ciutadania està reaccionant en termes positius des del meu punt de vista, no? Aquest ha de ser un debat tècnic. Jo crec que aquí l'error seria entrar a polititzar això. És un debat tècnic, no? La informació que coneixem és que efectivament hi ha uns nivells uns estudis que demostren que per sobre de 60 anys les vacunes d'AstraZeneca tenen un que va abans benefici molt superior al possible risc que pugui haver-hi. Per tant, no hi ha cap dubte per part de ningú de que es poden donar les dues dosis. En franges menors de 60 anys, sobretot menors de 50 anys, bueno, hi ha hagut episodis, no? I l'estudi que s'ha fet darrerament aquí a Espanya, que és un estudi que es diu Convivac, no? Combinar vacunes, demostra que una segona dosi de Pfizer reforça molt l'eficàcia de la primera dosi d'AstraZeneca, i eliminar aquest risc potencial que hi ha. No obstant, i això, Alemanya i França crec que han fet el mateix, no han dit la segona dosi en menors de 60 anys de Pfizer, no? Els que tenen la primera dosi d'AstraZeneca, no? A passar d'això, aquí es donarà oportunitat, no? També aquella persona que diu, jo vull la segona dosi d'AstraZeneca perquè la vull d'AstraZeneca, doncs firma un consentiment i rep la segona dosi d'AstraZeneca, no? Jo aquí tinc molta confiança. És a dir, el sistema que tenim a Europa i a Espanya també, de vigilància farmacològica i l'entorn regulatori sobre els medicaments i en particular de les vacunes és molt estricte, no? És una garantia.
Ara tenim Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Janssen. Sap quina serà la cinquena?
S'està parlant de CureVac, s'està parlant de Novavax, no? Són dues vacunes que també venien en... En fi, que estan contractades, no?
I que són d'on?
CureVac és d'una empresa d'Alemanya, és una vacuna de mRNA messenger, de la mateixa família que va de, Pfizer, que va de Moderna i Pfizer, no? Però amb l'avantatge que té moltes menys servituds logístiques, una vacuna que es conserva, si no m'equivoco, amb un frigorífic normal, i, bueno, i per tant facilita molt la logística d'aquesta vacuna, sobretot pensant en continents o en espais geogràfics on volem fer arribar massivament la vacunació, no? I l'altra vacuna, la de Novavax, és una vacuna que és una família diferent, sembla que és d'una proteïna recombinada, que aquesta empresa havia contractat, havia tingut acords molt importants amb el mecanisme COVAX de solidaritat. És una vacuna que es fabricaria en part a Galícia, no? A Espanya, amb una empresa del grup Centro que es diu Biofabri, i que també...
Ve d'on, aquesta vacuna?
És una empresa americana.
Americana, aquesta és americana. La russa?
No han demanat, és a dir, no està autoritzada per l'Agència Europea del Medicament i...
Per un tema geopolític o perquè no...
No, a veure, geopolític. El que no podem fer, des del meu punt de vista almenys, és si tenim un entorn regulatori clar en matèria de vacuna, molt estricte, en matèria de medicaments en general, escolti, vostè ha de passar per un procés d'autorització i a més també hem d'autoritzar on es fabriquen. Hem d'anar a veure les plantes on es fabriquen i hem de conèixer com ho fabriquen i inspeccionar-ho. Això jo crec que seria un error saltar-s'ho. Aleshores, no hi ha cap inconvenient ni cap prevenció perquè una vacuna russa o una vacuna xinesa pugui sotmetre's a aquest procés regulatori europeu i obtenir l'aprovació, no?
Ara estem al ritme de vacunació, ja velocitat de creuer és evident, però al màxim hi ha o encara hi ha opcions d'encara vacunar més gent?
Va arribar un dia, a Espanya va arribar un dia 600.000 persones, no? Més de 600.000 persones, és molta gent, no? I sempre havíem dit que no hi havia un problema logístic a l'hora d'administrar vacunes, que el sistema sanitari, tant el català com l'espanyol, té molta capil·laritat i molta capacitat, no? I si fes falta augmentar el ritme, jo crec que el sistema té capacitat d'augmentar el ritme. En té, encara si fes falta, no? Per tant, el coll d'ampolla no ha estat mai això. El coll d'ampolla ja sabíem quin era. Era tenir les vacunes, no? Tenir les dosis de vacunes que han anat arribant progressivament perquè, bueno, un cop descobertes s'han de fabricar, no? I jo crec que això és el que s'està demostrant, no? I a més, a tot arreu, no? Jo, que ho he viscut, on vaig anar ahir, no? Però està ben organitzat, demostra la fortalesa dels serveis públics, no? Però aquí, a Cartagena, on sigui, i tot arreu, tothom ho està fent, no? I cadascú ho adapta, demostra també la virtut de tenir un sistema de centralitat, perquè cadascú ho adapta a la seva realitat. No és igual administrar vacunes a Barcelona que a la Vall d'Aran, no? O fer-ho a Astúries que a Madrid, no? I això, doncs, és un encert també, cadascú ho ha fet bé i jo crec que aquí no hi ha un problema de capacitat, ni molt menys.
Pel que sabia d'aquella època de ministre, quan parlava del tema de les vacunes, se sap que hi ha dues dosis, en el cas de Pfizer, que vostè més de juny s'haurà de vacunar, que hi ha altra gent que ja ho ha passat i que no s'haurà de vacunar en segona dosi, però en el seu cas, creu que l'any que ve hi haurem de posar una de recordatori?
No ho sabem, no? No es descarta, no? I això ho haurem d'anar veient, no? Ho haurem d'anar veient amb estudis, no? De la meva època de ministre, quan ens reunàvem d'aquestes qüestions amb els experts, no? Que tenim en aquesta matèria, en concret, per exemple, Agustín Porteva, que és un expert molt, molt reputat, ell no descartava. La necessitat d'una tercera dosis deia de recordatori, no? Bueno, això ho anirem veient, no? Si s'ha de fer, es farà. Ja haurem vist que, en fi, la logística està contrastada i si s'ha de fer es farà.
Si va vostè a la temporada que ve el mes d'octubre o el mes de novembre a l'estadi de Cornellà al Prat a veure el partit de primera divisió que jugui l'Espanyol contra qui sigui, creu que el veurà abans d'arribar a final d'any ple a l'estadi?
Jo crec que és molt possible que sí. Jo crec que quan passat l'estiu, mica en mica i prudentment, jo crec que sí.
Són les... Sobre el tema... Si algú ha de preguntar sobre el tema vacuna, sobre el tema de sanitari amb l'exministre Illa, qualsevol pregunta serà benvinguda. Després del tema polític i del que passarà aquesta tarda al Parlament de Catalunya, serà la segona part. Alguna pregunta?
Jo sobre la vacuna AstraZeneca, malgrat que ha explicat això d'aquest estudi de la segona dosi del tema Pfizer, m'agradaria saber si realment aquest rerefons que s'ha vist de batalla política que hi havia amb la vacuna d'AstraZeneca, tota la cosa de les trombos i demés, vostè la percep o no la percep? Perquè els ciutadans, entre cometes normals, que no estem en l'ajo, hem tingut la impressió que era molt estrany això, pel nombre d'afectats, etc, etc, etc.
És un debat estrictament... hi ha dos parts. Hi ha un debat estrictament mèdic. Jo aquí he de dir que... pel que he conegut, i ho he conegut molt directament, el nivell de vigilància farmacològica que hi ha hagut ha sigut molt important a Europa i a Espanya, no? I, per tant, s'ha actuat amb molta prudència, i no s'ha actuat igual, crec que amb això potser responc al que vostè em pregunta, no s'ha actuat igual, o no es pot actuar igual, havent-hi diferents opcions de vacuna que si només n'hi ha una. Si només haguéssim tingut la vacuna AstraZeneca, però no tenim la d'AstraZeneca, però havent-hi diferents opcions, s'ha actuat amb criteris de màxima prudència i seguretat, i jo crec que s'ha fet bé. Hi ha hagut amb les vacunes arreu del món geopolític, òbviament, sí. Això ho hem vist tots. Això ho hem vist tots. I aquí tampoc jo ni m'hi hauria sabut, però òbviament que s'ha vist, fixi's vostè, alguns països com han intentat, no? Això, òbviament, sí, no? A Europa s'ha actuat amb correcció, crec que s'ha actuat amb correcció i amb sensatesa. Per què? Perquè es va apostar per una família de vacunes, s'han anat comprant, s'han comprat més dosis i també s'ha fet un esforç de cooperació que s'haurà d'incrementar ara de cara a finals d'aquest any i sobretot l'any 2022, no?
Acabo amb una pregunta d'aquesta. Quan abans li preguntava, li deia bàsicament les castanyes li van caure des de Madrid. Jo recordo, ho està buscant ara, Isabel Díaz Ayuso, és que no recordava la frase com era, va dir que fins al 2023 no hi hauria un 70% de població vacunada a Madrid. Com, o és obvi que crec que s'equivocarà amb les seves prediccions i Díaz Ayuso, li pregunto si li va sorprendre el resultat que va treure Díaz Ayuso a Madrid i si creu que va guanyar per l'utilització molt hàbil en pandèmia de la paraula llibertat.
Crec que va guanyar per diferents factors. Va ser una campanya molt polaritzada. Miri, el que no es pot fer al mig d'una pandèmia és actuar amb deslleialtat. Això és el que no es pot fer. La gran lliçó, des del meu punt de vista, una de les grans lliçons de la pandèmia és que hem d'anar junts, que hem de coordinar-nos, que hem de cooperar i que hem de ser lleials. Hem de ser lleials amb el conjunt...
Madrid no ho va ser, interpreto.
S'ha d'actuar amb lleialtat.
Va ser més lleial Catalunya que Madrid?
Catalunya va actuar amb lleialtat, el país va actuar amb lleialtat, tothom va actuar amb lleialtat. Alguns podrien haver actuat amb molta més lleialtat. I això és la gran lliçó. I anar junts. Estava ahir amb una visita que... era un periodista, que vaig rebre, i em va... amb una conversa privada, i em va... no era d'aquí, i em va agrair que haguéssim decidit educació presencial a setembre. Ella em va dir, un nen de Los Angeles, un nen d'Alemanya, de 9 o 10 anys, ha estat alguna vegada, fins i tot més de 6 mesos, sense anar a classe. No? I aquí vam decidir-ho. Per què vam decidir això? Perquè vam anar junts. Perquè vam anar junts. Vostè s'imagina que haguéssim decidit una manera d'autònoma a fer-ho una altra, no? Vam anar junts. Es va portar feina? Sí. Vam fer un acord, una acció coordinada en salut pública de 27 mesures, no? I va ser un fruit d'una conversa entre totes les comunitats autònomes, consellers de salut i consellers d'educació. I va haver-hi de tot. I va haver-hi matitzacions, i alguns deien, escolta, jo no puc dir que hagi d'haver-hi aquesta distància entre les taules a l'aula. Jo no estic d'acord amb que s'hagi de ventilar amb aquesta freqüència. Però va haver-hi un debat tècnic i llavors una ratificació política. I això va ser un èxit, perquè vam anar junts i vam donar un missatge a la societat. I hi havia, recordi vostè, els dubtes que hi havia. Molts dubtes. No pot ser com porten, com m'obliguen a mi. Jo rebia molts correus de moltes mares angoixades, però anar junts. I vam prendre la decisió encertada, no? Bueno, doncs aquesta és la gran lliçó, no? Actuar amb lleialtat, no? I en conjuntament. I això és el que jo... I el que no vulgui fer-ho, m'és igual. I el que no vulgui fer-ho i guanyi una elecció, s'equivoca, perquè s'ha de tenir mirada llarga i s'ha de tenir una mica d'alçada. Mires quan estem vivint moments d'aquests, no?
Quan li preguntava això... Li deia que era l'última sobre el tema, però l'última és quan vostè se'n va dormir, per exemple, ahir o abans d'ahir, hi ha alguna cosa del virus que el neguitegi ara? Que el neguitegi?
No, jo crec que si actuem amb prudència i com la majoria de la població està fent, home, no m'agraden algunes imatges que veig al cap de setmana, i això em molesta i m'enfada més, que no impera més en mi un sentiment d'enfado que no de comprensió del que estic veient, però penso, què esteu fent? Què esteu fent, no? però bueno, jo crec que les coses estan fent bé i que estem, insisteixo, en... el 27 de desembre va ser el principi del final, com vam dir, no? I s'ha anat confirmant això, s'ha anat confirmant i per tant estem...
Té data del final del final o no?
Bueno, final del final serà quan s'hagi erradicat la pandèmia, això costarà en el món.
Un any?
Erradicava, diuen els experts que es tarda més, no? Però jo crec que a Occident, a Europa, insisteixo, a estiu hi ha un pas endavant molt important, i al món jo crec que el 2022 hem de ser capaços, si no serà un fracàs de tots, no? Perquè hi ha capacitat de produir vacunes, no? A finals de maig se n'hauran produït 2.000 milions de dosis, no? Em fan falta 11.000 milions per vacunar un 70%, però si ens hi posem tots, alliberant patents, cedint patents, fabricant més, el que sigui, això hem de fer-ho. Ha de ser un repte de tots, no? I crec que l'actitud d'Estats Units, que segueix sent un actor internacional rellevant, va en la direcció correcta. No?
Siguem sincer, Salvador Illa, quan, i canviant de tema, quan falten 20 minuts per arribar a les 11, quan va guanyar les eleccions al Parlament de Catalunya, diguin la veritat, en algun moment fins a arribar avui ha pensat que seria el president de la Generalitat?
Miri, sabia que era difícil, però en algun moment, veient com anaven les coses, he pensat encara...
Que havia partit.
Encara pot ser que sí.
Quan era això, per això?
No, però quan vaig veure que no sortia... A mi em va estranyar molt, no?, que el 26 de març, que va ser la primera sessió d'investidura del senyor Aragonès, no sortís, no? I a més vaig veure un discurs molt dur, eh? És un discurs molt dur, un portaveu de... Em sembla que era el senyor Batet, no? Que és una persona molt sincera, sempre, això s'hi agraeix, i molt gràfic, no? Va dir, escolti, envolvem un govern de coalició, no de covisió. A mi això vaig pensar, caram, tu, com van, no? I vaig anunciar allà, i va dir, escolti, el 30 de març retiris, no vingui. La segona sessió no cal que la faci. Vaig pensar, això no, això va molt... Em va sorprendre, no? I vaig pensar, veure com va, no? Bueno, al final ha anat com ha anat, i avui a tarda comença la investidura, i demà, doncs, el senyor Aragonès estarà investit, i jo, doncs, el felicitaré i desitjaré tot tipus d'encerts, i avui aquesta tarda desgranaré.
Què li dirà avui?
No, i diré... I faré una reflexió sobre què ha passat aquests tres mesos, no? I quines conseqüències ha tingut això, des del meu punt de vista, almenys, per les institucions de Catalunya i per la seva pròpia autoritat. Analitzaré l'acord que hem conegut de govern i que jo crec que manca en aquest acord.
Què falta, per exemple?
I diré, home, falta pensar en tot Catalunya. Jo veig que és un acord que segueix pensant a la meitat de Catalunya, no? I jo, almenys, el que jo dedueixo. Tant de bo l'acció de govern no em desmenteixi, però jo veig que és un acord pensat, des del meu punt de vista, a la meitat de Catalunya, no? L'acord de govern no es menciona ni una sola vegada 46 pàgines a Espanya. No menciona cap... No, aquesta paraula no surt. Jo no l'he sabut veure, no? Però, en fons, formem part d'Espanya, no? Ens agradi o no? Si les vacunes ens venen d'Espanya i d'Europa, no? I no es menciona, no? Jo crec que això no... I llavors li explicaré... Que jo això ja he donat... Ho he explicat diverses vegades, però vull tornar-ho a dir en una sessió com la d'avui, quin paper adoptaré jo, que és un paper d'oposició contundent, però constructiva, eh? Les dues coses, contundent però constructiva. Jo m'obro amb tot allò que pugui ajudar a tirar endavant Catalunya, m'obro a col·laborar i a ser allà en particular, per exemple, ja ho he dit, amb tot el que fa referència al virus i al combat contra el virus, jo amb això donaré suport al govern.
Té alguna lectura a la renúncia del Sertadi com a candidata, vegi, in pectore gairebé, que era de la vicepresidència?
Jo vull ser molt respectuós amb això, no... M'ha sorprès, em va sorprendre ahir, no? I crec que no afavoreix que el futur govern arrenqui en bon peu, en el sentit de que doncs, tothom donava molt per fet, no? I almenys ha sigut llegit per part de molta gent, no? com una manca de desconfiança. Jo no vull començar amb això, no? Ella ho ha explicat, ahir vaig veure una part de la seva entrevista a 324, ella ha dit que es vol dedicar a Barcelona. Bueno, això està molt bé, és molt important dedicar-se a Barcelona, però almenys no ha sorprès molt, no? I jo penso que no... En fi, és molt fàcil llegir això i hi ha molts elements que permeten llegir això com una manca de confiança. No?
Vostè hauria preferit anar a noves eleccions?
No, jo crec que les eleccions no eren una solució. Jo hauria preferit que s'articulés un govern d'acord amb la majoria d'esquerres que existeix al Parlament de Catalunya, no? Sabia que això era molt difícil, no m'enganyo. Esquerra Republicana va posar un veto a la meva formació política. Això m'ha dolgut, no? Això m'ha dolgut perquè I això haurien d'aixecar-ho ja, no? Perquè no té sentit matar-nos. No? A mi hi vaig llevar a dir al senyor Aragonès, i probablement avui ho torni a repetir, escolti'm, vostè ha fet bandera del diàleg. La seva formació política ha fet bandera del diàleg, atava del diàleg, atava del diàleg, volem diàleg. Com es diàleg amb vetos? O sigui, jo, és veritat que jo vaig dir que no formaria part d'un govern que tingués per objectiu independència, i això crec que ho he de dir-ho, perquè jo no vull, o sigui, no hi crec en això, ho respecto, però no hi crec, no? Però no he vetat mai a ningú. No. Jo he dit que amb investidura, no, amb Vox no en vull saber res, però vetar amb un partit socialdemòcrata, bueno, jo, això m'ha dolgut, no? No entenc per què, perquè jo què hagués preferit, doncs, un govern que articulés aquesta majoria d'esquerres.
Hauria donat suport des de fora? És a dir, hagués votat?
No, des de fora no. No, des de fora no. És a dir,
no hagués votat la investidura de Pere Aragonès?
No, perquè és que potser Catalunya, el que hem viscut aquests darrers anys...
Home, Esquerra ho ha fet amb Pedro Sánchez de Madrid.
Però Esquerra no va guanyar les eleccions. És que potser Catalunya, amb el que hem viscut els darrers anys, ho relativitzem tot massa, no? Escolti'm, jo estic disposat a... Jo no tinc cap... Tinc la força que tinc, però tinc una certa força política, no? És a dir, els ciutadans ens van atorgar una victòria amb vots, amb un empat amb escons, i amb democràcia això té un pes. Jo em dec també en aquests electors que em van fer confiança amb un missatge que vaig traslladar i amb uns compromisos que vaig adquirir, no? És veritat que llavors hem de ser capaços de vestir acords i més amplis, no? Però jo regalava les coses perquè, si no, no veig per què, no? Si això no, jo ho vaig deixar molt clar des del principi que no ho veia. Això no vol dir que no puguem enraonar, això no vol dir... Fins i tot ara, escolti'm, a mi Esquerra Republicana no va votar tots els estats d'alarma a Espanya, eh? Junts per Catalunya tampoc, eh? Sí, dels partits, de les formacions polítiques que hi ha al Parlament de Catalunya en són 8, només dues, eh? Els comuns i ciutadans, eh? Per tant, sé de què parlo. Jo per això dic, escolti'm, amb això no tingui problema. El senyor Aragonès serà president demà, no té cap problema. Li donaré suport amb tot. Què li demano? Expliqui-m'ho. El primer partit de l'oposició diu, vostè, articulem un mecanisme que setmanalment vostè em digui, escolta'm, estem pensant que la setmana que ve els restaurants una hora més tard. Que ho sàpigues. Jo respectaré les decisions tècniques i si tinc alguna cosa ho diré en privat, però en públic li he donat suport amb tot. Vostè m'ha tingut els seus micròfons dies després de decisions molt dures que ha pres, molt criticades, fins i tot per aquí, i jo sempre el que digui la Generalitat ho faig meu com a ministre, com a... Això és l'actitud que tindrem nosaltres, constructiva. Em preocupa molt els fons europeus, aquí també vaig oferir, dir, escolti'm, jo crec que aquí anem enrere, respecte a tres territoris, i bueno, crec que no hem estat centrats en això, i en aquest tema també, si em deixen, ajudaré. Com? Doncs, miri, estic disposat a acompanyar-lo a Madrid i a Europa, on em digui. O sigui, sempre que vegi en clar l'assumpte.
No és un cordó sanitari dir que jo no governaré amb independentistes? Com venia?
No, jo he dit amb un govern que tingui per objectiu independència.
No, tinc aquí diverses declaracions seves, eh? No formaré un govern con independentistes, és malo per Catalunya. Això l'ABC i el periòdico Salvador Illa i mi govern no haurà independentistes.
Jo volia fer un govern, això vaig explicar-ho. La segona cita que em fa, jo vaig dir que jo volia un govern de PSC amb comuns, vaig dir-ho, que jo preferia això, bueno, els resultats van anar com anar, jo enraonar amb Esquerra no ho tinc. Ara, un govern que tingui per objectiu la independència de Catalunya, jo no ho veig. Crec que no és el que necessita aquest moment Catalunya. Ho respecto, ho poden fer, ho faran, i amb això no...
Hi ha una majoria des de fa anys a Catalunya, almenys amb escons, ara també, amb vots, malgrat que hagin, dirà, no, és que han perdut...
Amb vots si es compta el PDeCAT, eh?
Sí, d'acord. Àngels Chacón és la... Crec recordar que és l'única que va dir en un debat visca Catalunya Lliure, va acabar. Sí. Per tant, crec que és indiscutible que almenys la líder és independentista. Quan diem això amb els vots i amb els escons, és que a Catalunya hi ha una majoria independentista. Per què creu que hi ha una majoria independentista a Catalunya?
Sí. Bueno, perquè s'han decebut de com han anat les coses, perquè hem tingut... Jo analitzo això com una reacció. Jo crec que té molta més importància que se li vol reconèixer moltes vegades a tot el que hem viscut d'ençà de la gran recessió econòmica del 2008, no? Que ha polaritzat moltes coses, ha tingut conseqüències molt importants.
Però aquesta gent... Es podrà aconseguir canviar-la i portar-la cap a no l'independent? Una persona independentista pot convertir-se en no independentista?
Jo m'hi esforçaré. Jo he demanat i m'he esforçat en no fer retrets a ningú, em dir que mirem endavant, em dir que girem full, em dir que obrim una nova etapa. Crec que el que hem viscut el darrer any ens dona lliçons, també, que crec que no van a favor de separar-se, trencar, dividir, sinó tot el contrari, que van a favor d'unir-se, cooperar, treballar junts, no? És veritat, jo vull una Espanya com la que s'està dibuixant ara, una Espanya pues, que reconegui la seva diversitat, em sento molt identificat quan escolto Ximo Puig o quan parlo amb ell amb el que ell planteja, em sento molt identificat quan parlo o quan escolto la Francina Margó, em sento molt identificat amb aquests plantejaments d'una Espanya que reconegui la seva pluralitat i no em sento gens identificat, quan, però Espanya també és plural i per tant també hi ha maneres de pensar diferents, no? I per tant jo penso que sí, jo m'hi esforçaré i dic una cosa, detecto en la societat catalana unes ganes de, importants, de mirar endavant, de centrar-nos en el que ens hem de centrar, i jo respecto molt els que defensen o segueixen defensant que la independència és la solució per Catalunya, el que demano és que em respectin a mi també i que reconeguin que són molts ells, però que això no hi ha una majoria clara per tirar-ho endavant i que estem empatats i que, per tant, el que hem de fer és enraonar també Catalunya endins i abogant a veure quin consens trobem i quin mínim de comú denominador ens permet organitzar la nostra societat i cohesionar-la, no?
Si algú ha de preguntar, ara de seguida ho demanem, però avui l'Ara diu que el PSC estudia fitxar antics càrrecs de Ciutadans per les municipals del 2023.
Bueno, més que fitxar, nosaltres a nivell municipal sempre hem tingut una actitud de molta obertura.
És a dir, que recollir aquella gent que no està còmode Ciutadans ara i que formava part de Ciutadans?
Sí, o hi ha gent que, en fi, miri, la nostra candidatura al Parlament, el número 2 per Tarragona, m'ocupava Rubén Viñuaves, no?
Que està Ciutadans.
Gent que venia d'un esperit, d'una manera de pensar molt socialdemòcrata, que en algun moment va pensar que Ciutadans podia representar això aquí a Catalunya i, bueno, i que tenien un posicionament doncs, molt contundent contra la independència, i han vist amb el temps doncs, que hi ha hagut un gir cap al liberalisme i cap a posicions diferents de Ciutadans que se senten una mica desencisats i s'acosten. Nosaltres amb això tenim les portes obertes a tothom, a la gent que vingui de Ciutadans i que vinguin d'altres formacions, i a l'àmbit local som molt oberts, no? I permetem que tota aquella gent que tingui una visió progressista de com ha de ser la política municipal, doncs que s'incorpori a les nostres agrupacions i als nostres projectes per cada poble i ciutat de Catalunya. No?
Agafi la bola d'aquesta nova més, sisplau. Considera que a l'estiu hi haurà indults?
Miri, considero que, pel que hem llegit i coneixem, molt aviat tindrem el darrer...
La setmana que ve, probablement, sí.
El darrer últim informe preceptiu, i per tant no tindria sentit que es demori massa la decisió que ha de prendre el Consell de Mitges. Quina serà aquesta decisió? No ho sé. Hem de veure, jo també he dit sempre que quan coneguem tots els informes i els tinguem a disposició, bueno, i els siguin públics o els puguem conèixer, jo em pronunciaré al respecte i per tant, quan sigui moment, donarem...
Probablement indult parcial?
No ho sé, no hi vull anticipar res, no perquè no...
L'he preguntat, llavors, com no ho dirà, la pregunto la data. Això seria, si tot va bé, si ara la setmana que ve el Suprem, que és, crec que serà la setmana que ve, pugui donar-ho i enviar-ho directament a la Moncloa, perquè ens entenguem, hi hagi de ser el Consell de Ministeri de Justícia, aquí decidirà, i estem parlant de que llavors ja no hi hauria temps per endarrerir-ho gaire, això, no? Estaríem parlant?
No seria raonable, des del meu punt de vista, no seria raonable endarrerir això excessivament. És un tema...
Estem parlant juny, vol dir que el juliol, possiblement, estiu?
Sí, no seria raonable. Tenen una tramitació que no és àgil, els hindús, la tramitació ordinària, els consells de ministres, cada consell de ministres veu peticions d'hindú i es porten en l'índex del Consell de Ministres, no? Per tant, és un sistema, un procés recurrent, no?
Com funciona això? Llavors es vota dins del Consell de Ministres o com funciona? O és el ministre qui proposa?
No, depèn. Normalment formen part del que s'anomena índex verd, que són qüestions que s'han debatut en els premis i que no hi ha... S'han mirat, van estudiar els membres del Consell de Ministres i es veu, diguem-ne, que no tenen... que hi ha consens i, per tant, no formen part d'una discussió oberta. Si algú vol obrir una discussió sobre una matèria concreta o un punt concret d'aquests, o el propi ministre, que és el proponent, el ministre de Justícia és el proponent, en aquest cas dels hindús, vol fer algun comentari, doncs el fa, no?
S'aprova i és... decisió del Consell de Ministres, absolut.
És el Consell de Ministres.
Per tant, això, quan es porti, vol dir que a partir del moment que el Consell de Ministres digui endavant l'indult, l'endemà podrien sortir de la presó?
Sí, jo no sé si és l'endemà, no sé si s'ha de publicar, però...
Per tant, si tot va bé, efectivament, si tot va com ha d'anar, en poques setmanes...
Jo no hi puc anticipar la decisió d'això.
D'acord. En el cas que la decisió fos ferm positiu...
Jo vull veure, diguem-ne, insisteixo, com van els informes i com va tot, no? I, bueno, finalment és una decisió rellevant per Catalunya i per Espanya.
Perquè considera que si els indults tiren endavant, això canvia la situació de la política a Catalunya?
Es decideixi que es decideixi és una decisió rellevant per la política catalana i per la política espanyola. Per totes dues. Es decideixi que es decideixi.
Explica'm-ho, si es decideix que efectivament hi ha indults, què significaria això per Catalunya i per Espanya?
Bueno, es decideixi el que es decideixi, és rellevant, perquè és una decisió molt esperada i, per tant, tindrà, jo crec que tindrà...
Per exemple, els indults en positiu per Catalunya significaria per destensar la situació política aquí i, en canvi, seria per tensar la d'Espanya?
A veure, és tan important què es decideixi com es decideixi, com l'actitud que tingui tothom al respecte d'això.
Però ja sap la dreta.
No vull anar... Sí, hem vist fa poc unes declaracions d'Aznar, no? Em sembla que eren abans d'ahir, no? M'han donat notícia, no? Les he llegit en detall, anem per passos.
És a dir, si no hi ha indults, qui surt més malparat és Salvador Illa. Si hi ha indults, qui surt més malparat és Pedro Sánchez.
Fixi's, no m'ho miro en termes de qui surt més malparat, Salvador Illa, o Pedro Sánchez, o Pablo Casado, o Pere Aragonès. Jo crec que el plantejament no és aquest, no? O sigui, aquestes persones, jo ho he dit moltes vegades, no tenen dret a cap privilegi, tampoc a cap perjudici. A cap. Per tant, han fet una petició, s'està tramitant, ha d'haver una decisió i s'ha d'explicar. Jo no m'ho plantejo en termes, és que crec que que jo crec que s'ha de fer no és posar això en el joc polític. No? Que té conseqüències polítiques aquesta decisió? Per descomptat. Que l'estrella política catalana? Per descomptat. Que l'estrella política espanyola? Per descomptat. Veurem quina és la decisió i veurem llavors les conseqüències que hi ha.
Com a ministre em va dir que no. Ara que ha deixat de ser ministre, ha parlat amb algun dels presos aquests dies?
No.
I amb algun de les persones que estan fora exiliats al país? Fora? No, tampoc. Tampoc. O si surten de la presó i voldrà parlar?
Veurem en quines circumstàncies. No vull... Jo tinc les relacions amb Junts per Catalunya i amb Esquerra Republicana a l'àmbit parlamentari les normals i amb alguns altres dirigents que no formen part de l'àmbit parlamentari també. No?
Té alguna idea de quan serà la pròxima taula del diàleg entre els governs d'Espanya i Catalunya?
Per mi, quan abans millor. No sé, és una decisió que no depèn de mi, depèn dels dos governs que s'han de posar d'acord. Tindrem investidura demà, haurà de prendre possessió el nou president de la Generalitat, haurà de formar el seu govern, i jo el diàleg el vull tan aviat com sigui possible. I també vull un diàleg Catalunya dins. Compte, que aquí només es parla del diàleg del govern de Catalunya amb el govern d'Espanya, i també vull un diàleg Catalunya dins perquè...
Què vol dir Catalunya dins?
Pues amb els grups parlamentaris presents al Parlament de Catalunya, per exemple, com hi havia la passada legislatura, però aquí a Catalunya no hi ha una única manera de pensar, crec que això ens n'hem donat tots compte. I, per tant, el principal grup del Parlament de Catalunya diu que hem de dialogar aquí, també. I jo crec, a més, que faria bé el futur president de la Generalitat quan va dialogar a Madrid abans d'haver dialogat aquí i haver reunit amb nosaltres, amb tots els grups, i copsar el que hi ha aquí, perquè ens hem de posar d'acord també a Catalunya. El diàleg no és només del govern de la Generalitat amb el govern de Madrid, també és un diàleg a l'interior de Catalunya. No? Tot i que jo reclamaré, vamos, eh?
Falten 5 hores i 2 minuts perquè comencin, no vull que arribi tard, no arribarà tard, perquè no tindrem molta estona més, però demano preguntes breus, sisplau, qui vulgui preguntar. Susana Quadrada, endavant.
Sí, Salvador, com encaixa vostè les crítiques que se li ha fet de que el PSC no ha mogut ni un dit per intentar un acord de govern, que és que no se'n refia d'Esquerra? Vostè ha fet algun acostament en algun moment per fer possible un govern amb PSC i Esquerra Republicana?
No, jo les crítiques aquestes les encaixo amb un cert esturament, no? Perquè, insisteixo, ja Esquerra Republicana va dir que no volia res amb el PSC. I ho ha dit en públic, ho ha signat, i en privat també ho han dit, i han fet declaracions, i han dit que, escolti'm, que amb el PSC res. Per tant, en fi, jo tinc bastanta confiança, per tot per la modestia, amb les meves capacitats, però amb algú que diu que no volen raonar amb mi de cap manera i que m'ha vetat, pues no confiaré res. I el que respost és dir, escolti'm, com vostè, expliqui'm vostè com fa bandera del diàleg i veta en el primer partit de Catalunya. És clar, no veta en un partit socialdemòcrata. No? Per tant, m'esturament he encaixat aquestes crítiques. No?
Són les 11. Josep, alguna pregunta? Després Joan Julivert, sí. I Iñaki Llacuria. Endavant, Josep.
Mira, el Francesc de Balmases, que és un dels negociadors de JxCat, acaba de repiular l'editorial del Vicent Partal d'avui, que a la vegada és un dels oracles del periodi de l'independentisme més ortodox, per dir una paraula. En aquesta editorial, que el Francesc de Balmases diu que és realista, el senyor Partal diu, ve a dir, tot això de l'1 d'octubre i de l'expresident Puigdemont com a referent i president legítim, s'ha acabat. Ens hem rendit. Tot això està fora de la taula. Tenim un govern que l'1 d'octubre ja no el reivindica. Llavors, en aquest escenari de treva de l'independentisme per 2 anys, que és el que significa aquest acord de govern, i que fins i tot els mateixos actors reconeixen doncs, que és una treva, per no dir una rendició, els seus companys del Partit Socialista
han d'aprofitar aquests 24 mesos perquè hi hagi un canvi de sortida al conflicte territorial que segueix havent. És a dir, veurem moviments de veritat en la família socialista, en el govern espanyol, perquè aquesta treva es pugui aprofitar d'alguna manera i els ciutadans veiem un camí de sortida on tothom perd i on tothom guanya?
Jo crec que l'aposta pel diàleg i per tenir una actitud, diguem-ho així, proactiva amb el que passa a Catalunya del govern d'Espanya i en particular, i ho conec bé, del president és molt ferma i sincera i crec que els fets ho avalen. Seré molt sincer, senyor Martí. Enmig d'una pandèmia hi havia veus a Madrid i a la política espanyola que deien, escolta, amb això ja et dona l'excusa per oblidar-te de Catalunya. I tenia una certa base. No ha sigut així. El 26 de febrer jo vaig rebre moltes crítiques perquè com a ministre de Sanitat vaig formar part de la primera taula de diàleg que hi havia. No? I hi ha hagut una reiterada preocupació i un reiterat seguiment. Jo crec que el govern d'Espanya ha estat en aquesta actitud, crec que ha sigut un encert. Sento molt reconegudes les tesis que sempre ha defensat el PSC en l'actitud que té el govern d'Espanya, no dic que siguin exclusiva nostra, crec que el president del govern, ja quan era secretari general del PSOE, bueno, es va interessar molt per Catalunya, va llegir, en fi, es va formar la seva opinió. Jo crec que hi ha una actitud sincera, ara, partint del principi de realitat i del realisme. Formem part d'un espai, que és l'espai europeu, formem part d'un marc polític que té com a pedra fonamental el respecte a l'estat de dret. És a dir, partint del realisme, jo crec que hi ha una voluntat sincera de reconèixer que hem de resoldre això, que Catalunya és un 20% de l'economia espanyola, és un 20% de la població espanyola, parlo amb números rodons, i que això hem de resoldre, no?
Joan,
sí, senyor Illa, molt, molt ràpidament, aviam si podem fer tot tres reflexions en una. La primera és, jo no sé si tem vostè que finalment qui serà el cap de l'oposició de facto serà Carles Puigdemont i no Salvador Illa. I en aquesta línia, agafant-me a l'editorial del senyor Vicenç Partal a VilaWeb, vostè quan fa el diagnòstic del que ha passat a Catalunya arran del procés, ho ha lligat a la crisi del 2008. Jo crec que també hi ha un altre element que és important, que és la reacció de l'Estat al moviment independentista i al que va passar l'1 d'octubre. És a dir, la repressió de l'Estat. Jo no sé si vostè comparteix aquest diagnòstic, és a dir, que tota aquesta llegenda de l'1 d'octubre s'agafa a una reacció de l'Estat que va alimentar de manera bastant potent el moviment independentista, com vam veure el 3 d'octubre, dos dies després d'aquell referèndum. I parlant de la política de blocs, que ve alimentada també per tot aquest relat de la repressió, i vostè parlava de que havia d'haver un diàleg endins de Catalunya, Salvador Illa serà la taula de diàleg que es negocia a Madrid com a representant del PSC de Catalunya i màxim representant del Parlament de Catalunya?
Començant pel final, no? És una taula parlava de la taula de diàleg del govern de Catalunya amb el govern d'Espanya. És una taula de governs, no? Jo crec que no he de ser-hi, no? Jo estic a disposició del que em demanin. A mi, si el president del govern m'ho demani, seré, però el PSC té presència al Consell de Ministres, a figura del primer secretari, que és Miquel Iceta, que és qui crec jo que ha de ser-hi, en matèria, en raó, sobretot de la competència que té el Consell de Ministres, no? Jo seré d'allà amb el president de la Generalitat. Seré lleial. El senyor Aragonès. Jo seré lleial. Què ser lleial amb la primera institució de Catalunya? Ser lleial vol dir que seré molt contundent a la meva oposició, com hagi de ser, però que amb el que pugui ajudar, ajudaré. No sé què faran d'altres. Però el senyor Aragonès pot saber que en el PSC i en mi trobarà lleialtat. I crec que parlo amb una actitud passada, diguem-ne, recent, que va el que li estic dient. Fixi's que li dic, eh? I faré oposició, ningú s'enganyi, eh? I plantejarem una alternativa a un govern que no ens agrada, però des de la lleialtat, eh? I jo crec que, jo he dit, potser no ho he desenvolupat bé o no m'he expressat, jo he dit que jo crec que té molta més importància que puguem reconèixer el que està passant a Catalunya i en general a Occident. No hem vist episodis molts corprenents, el Brexit, a Escòcia, a la Capitoli, això són les conseqüències d'una recessió econòmica que trasbalsa les coses. No, aquí, evidentment, hi ha hagut qüestions que han ajudat això moltíssim, no? L'Estatut, el que va passar 1 d'octubre, clar que sí. I això té un paper.
Iñaki, vols fer alguna pregunta des de Madrid?
Sí. Vostè creu que quan parla, no, de negociar amb l'independentisme, de que hi ha una nova fase, Pedro Sánchez inclús va dir que el 14F obriria una nova fase a Catalunya, però alhora reconeix, per exemple, que el pacte de govern no apareix ni una sola menció a Espanya, que la sensació i el discurs de Pere Aragonès és només per governar per la meitat independentista, o inclús elements, recordem les crítiques que se li van fer a vostè per parlar 5 minuts en castellà durant la seva intervenció, no? En els passats de base d'investidura. No hi ha aquí una distància entre el seu anàlisi de lo que creu que es pot anar i lo que és la realitat? És a dir, no hi ha més un desig de que l'independentisme ha passat pàgina que la realitat que veiem?
Crec sincerament que no. Crec que, en fi, que les coses van més ventes del que almenys a mi m'agradaria que anessin, sí, però crec que no hi ha un... En fi, intento ser molt objectiu en l'anàlisi que faig, no? És el primer requisit per fer un plantejament polític viable, no? Jo crec que hi ha un canvi de fons a la societat catalana, efectivament crec que això, no? I crec que l'estem veient ara.
Són les 11:07 per acabar. Alba Berger ha estat aquest matí a Mancuní, a la SER Catalunya. Ha parlat de la factura que està passant a nivell personal, o que ha passat a nivell personal per haver estat en primera línia de la lluita contra la pandèmia. Escoltem el que li deia la consellera Vergés a Mancuní.
Continuar sent consellera?
Doncs la veritat és que no hi ha res parlat i, per tant...
Li agradaria?
Bé, és complicat, perquè ha sigut una època tan intensa...
Què li diuen a casa?
El que jo he trobat a casa és tot el suport en tot, i això crec que si no fas res.
I ara li diuen, Alba, potser que ja n'hi ha prou, potser que trobis una feina també política, si és que la vols, però una mica menys intensa, que ens puguis atendre una mica més?
Segurament sí. Tinc un fill de 8 anys, és una edat supermaca, i és una edat que demanda molt, i realment també tens ganes de respondre a aquesta demanda.
Què?
Pues jo tinc molt bona opinió i molt bona relació amb la consellera Vergés, no? I he vist en alguna videoconferència que hem fet al seu fill, en imatges, no? En moments en què havíem de fer-ho. I, per tant, entenc molt bé i empatitzo amb el que diu, no? Ara, a mi m'agrada això, realitzar-ho poc, perquè és que tots hem patit molt. És que jo tinc molt present, doncs, pues, els sacrificis que hem demanat a la població, la gent que no, que ha hagut de tancar el seu negoci, la gent que ha hagut de... Per tant, però empatitzo molt amb el que diu ella i hem generat una... amb tots els consellers de salut de...
I en el futur conseller de salut probable també ha empatitzat molt? Li sembla... Creu que José María Argimon podria ser un bon conseller?
Jo he dit sempre que tinc una molt bona opinió d'Argimon. No vull fer cap manifestació prèvia sobre si serà o no serà, ja ho veurem, això no em compete a mi, compete al president de la Generalitat decidir qui és, però és una persona que crec que ha fet una aportació a la lluita contra la pandèmia a Catalunya molt rellevant. Però sigui qui sigui el conseller, en aquesta matèria, Salvador Illa i el PSC estaran al costat del govern. Això és molt rellevant.
Són les 11:09, acabo, però acabaré amb una informació que hi ha al rum-rum de la política i que m'agradaria comentar-la o no comentar-la. Ja sé que em dirà que ara no, perquè jo, el cap de l'oposició i tal, no sé quantos. Però sona vostè com a candidat del PSC a l'Ajuntament de Barcelona?
No, això no serà. Miri,
Vigila, això no serà, que tampoc havia de ser candidat al PSC, eh?
Jo puc dir que això no serà. I diré qui serà, a més, eh? Serà Jaume Collboni. I a més jo crec que serà el proper alcalde de Barcelona.
Doncs aquí ho deixem. 11:09, gràcies, molta sort, Salvador Illa, fins molt aviat.
Gràcies,
de seguida tornem i acabem la tertúlia aquí al Món RAC1.